Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Fa pocs dies que s'han complert els 96 anys de la primera ràdio oficial d'Espanya, Ràdio Barcelona, EAJ1. Som a només 4 anys del centenari. Va ser un 14 de novembre de 1924, 6:45 de la tarda. Una dona, Maria Sabater, la primera veu.
La estació radiodifusora EAJ1.
Aquella primera emissió obria pas a un món fascinant que no ha deixat de seduir. Una força màgica que viu intensament un home de ràdio amb majúscules. La fa, l'estima i la captura per tothom. Quan vaig començar, ja el tenia com un referent i ho continua sent. Parlo d'Albert Malla. Albert Malla, bona nit i visca la ràdio.
Visca la ràdio, bona nit, Xavier, com estàs?
Molt content de saludar-te i de compartir-ho amb els oients. L'Albert Malla és locutor de ràdio, actor de doblatge, DJ Revival Cocodrilo Club i autor del podcast Una vida de ràdio, 126 capítols que recullen els seus moments de ràdio més especials com a locutor i com a oient. A 4 anys del centenari, Albert, en quin estat de salut creus que es troba la ràdio?
Jo crec que el millor de les noves tecnologies per la ràdio és que ara es pot escoltar a qualsevol lloc del món i, a més, quan et convingui, a través dels podcasts, no? Ho pots escoltar en diferit. Lo dolent, doncs, home, que ara hi ha moltes coses per repartir el pastís publicitari, sobretot a les emissores privades, oi? I llavors, malauradament, doncs, algunes no han sobreviscut, s'han tancat moltes zones mitjanes a tota Europa, a França no en queda ni una, per exemple. I llavors, jo crec que en l'actualitat la ràdio continua sent el mitjà més pròxim i més calent. La ràdio és un mitjà calent. La televisió o internet són mitjans freds. I que la ràdio no morirà mai. Ara, que està passant pel seu millor moment, jo crec que hi ha uns quants programes estrella que tenen moltíssima audiència i després la resta d'emissores, que n'hi ha moltes, quan es poden escoltar, perquè també hi ha moltes emissores il·legals o alegals que interfereixen a les emissores oficials, doncs queda poca audiència. I si hi ha poca audiència, no podran sobreviure.
L'Albert Malla sempre ens ajuda a la família dels ignorants a resoldre dubtes i preguntes dels oients relacionats amb la història de la ràdio.
Barcelona és ràdio. Una vida de ràdio. T'acompanya l'Albert Malla.
Ei, estem encetant el capítol número 107 de Barcelona és ràdio. Una vida de ràdio. Gràcies per arribar fins aquí, si ens estàs escoltant des del capítol 1 o si acabes d'incorporar-te, tant de bo que aquí t'hi trobis molt a gust.
Albert, d'on et surt l'amor per col·leccionar, arxivar, indexar tant de patrimoni sonor com el que ofereixes des d'ivox.es, Una vida de ràdio, i també des del portal albertmalla.com?
Mira, quan jo vaig començar la ràdio, no era obligat a enregistrar la programació. Si passava alguna cosa en directe imprevista, es perdia per sempre, perquè no quedava gravada. Passaven moltes coses que es perdien per sempre. A partir de l'any 80-81 va ser quan van obligar a gravar les 24 hores de la programació per si hi havia algun dret a rèplica, i es guardaven durant 7 dies. Però, en fi, estem parlant de la prehistòria, perquè això s'havia de gravar amb cintes magnetofòniques que eren cares i que no et deixaven... T'obligaven a les emissores a esborrar aquelles cintes per reutilitzar-les, no? O sigui, era difícil conservar coses. Jo m'he preocupat sempre d'intentar gravar, o que si jo no podia, trucar algú i que em gravés coses que jo creia que em servirien al futur per no oblidar-me de res ni de ningú. El que passa és que després vaig començar a incloure també a la gent que jo escoltava, no? I és l'àudio de la gent que jo escoltava durant, bueno, els últims 50 anys. La veritat és que em reconforta molt poder escoltar coses que no recordava haver fet. És com si m'escolto a mi mateix a vegades, és com si les hagués fet un altre noi, no? Perquè, clar, han passat moltes coses. I, bueno, em sembla que allò que s'oblida és com si no hagués existit, i que és important tenir eines que t'ajudin a no oblidar res. I sobretot aquell tipus de ràdio artesanal que fèiem, que molta gent la troba a faltar, eh? Hi ha molta gent que em diu que li agrada el programa que faig, el Cocodril, perquè és un programa fet com els d'abans. I afegeixen d'aquells que ja no es fan. Bueno, clar, la ràdio ha canviat molt. I jo el que em preocupa és que la gent jove no s'ha enganxat a la ràdio, en general, eh? No s'ha enganxat a la ràdio com nosaltres.
Hem demanat als oients què suposa per ells la ràdio. Per l'Elsa diu, la ràdio és vida. La Quima diu que quan tenia 20 anys ja hi volia treballar. L'Adoració, que des de petita és assídua a la ràdio. El Vicenç recorda que viu sol i que per ell és companyia i informació. Què significa la ràdio per l'Albert Malla?
La meva vida, el meu primer amor, el que no m'ha fallat mai, el que mai m'ha enganyat, mai m'ha posat les banyes... És tot, és tot. Pensa que jo als 8 anys imitava pel carrer, anava parlant sol, imitant els locutors de l'època. I no hi havia cap antecedent a la família, ningú que fos locutor o periodista. El que sí hi havia a totes les cases que jo hi anava era un receptor de ràdio que formava part de la família, perquè és que realment la ràdio, la gent que s'acostuma a escoltar cada dia o cada setmana, entres a casa seva, vas amb ell o amb ella al cotxe i t'aprecien i et tenen com un de la família. Això no passa amb altres mitjans, no? La ràdio és la vida. La ràdio és el més semblant a la vida real.
Anem a l'Albert Malla, radiofonista. L'Albert Malla fa molts anys que fa bons programes de ràdio, generalista i musical. Ha deixat la seva petja professional dirigint i realitzant en moltíssimes cadenes i emissores públiques i privades. Per exemple, els Malla Musicals a la cadena 13. I el conegut Cocodril Club, el programa Revival, que segur que seguim molts en antena des de fa 27 anys.
Moltes gràcies per escoltar-nos, per estar novament en connexió. Molt bona nit, cocodrulos, i molt benvinguts al club. Com cada nit entre les 10 i les 12 i com cada tarda de dissabte de 4 a 9 us convidem a un viatge apassionant per la màquina del temps.
El Cocodril Club és avui un programa que es pot escoltar per Ràdio Marca, Ràdio Estel i fins a 100 emissores locals de Catalunya i Andorra. Albert, com expliques la longevitat i l'èxit del Cocodril Club?
No ho entenc. Jo quan vaig començar, vaig començar una mica per un accident, això. L'any 93 em van fer director de cadena 100 Catalunya i el director de Madrid va considerar que si eres jefe no podies estar pendent d'entrar en antena una hora i em va treure del micro i jo em moria de pena. I no, que tu has d'estar disponible per venir a Madrid a totes les reunions que jo et demani i tal i qual. I no, jo el que volia era fer el que he fet sempre. I obrir micròfon, obrir telèfons i hola, bon dia i què tal i des d'on entro. No? I llavors als 3 mesos li vaig dir a Rafael Rever, que va ser l'inventor de los 40, i en aquest cas era el director general de Cadena 100, li vaig dir, escolta'm, jo m'he muntat un estudi de gravacions a casa, deixa'm que gravi a casa fora d'hores, els dies de festa, quan sigui, perquè jo moriré de pena si continuo sense antena. I em va dir, bueno, va, com aquell que et salva la vida, no? Pues va, i, clar, i llavors li va fer gràcia que quan, per exemple, a l'estiu faltava gent de vacances, doncs posava cocodrilos. Quan resulta que no hi havia futbol, posava cocodrilos, i va arribar un moment que hi havia cocodrils a moltes hores, no? I això va ser l'any 93. A partir d'aquí, tu imagina't, amb 27 anys, la quantitat de jefes que he hagut de convèncer que jo no estava malament i que em poguessin mantenir el programa, no? Perquè han hagut molts canvis, i hi ha emissores que han emès el cocodril que ja no existeixen, que s'han acabat, com ràdio, com Onda Rambla.radio, i Ona Catalana, també ja no existeixen. Però bueno,
però
el programa
aquesta...
s'aguanta.
I tant que s'aguanta, Albert. Et sona aquesta música de fons? Què ens dius?
Doncs el primer programa vaig dir quina sintonia poso que identifiqui la filosofia del cocodril. Doncs mira, vaig escollir el tema d'amor de Barry White i em sembla que va ser un encert, no? Perquè encara em fa pessigolles a les neurones.
A molts. L'Albert ha estat candidat als Premis Ondas per la seva trajectòria, també pel seu programa Cocodril Club, i va rebre la menció d'honor dels Premis Ràdio Associació per la seva dilatada trajectòria professional, marcadament creativa, fonamentada en el coneixement i la divulgació de la música pop i rock de tots els temps. Per cert, Albert, sé d'un projecte molt interessant que, conjuntament amb Cinto Niki, periodista que presenta el programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4, l'Esther Moles, periodista i filòloga, doncs esteu tirant endavant, que és posar els fonaments del Museu de la Ràdio. Com està el projecte?
No ens fan cas. Nosaltres ja no sabem què fer. Hem agafat signatures, ens ha recolzat molta gent important i hem parlat amb responsables de l'Ajuntament. L'última vegada ens van dir, oh, és que també hi ha uns que són, que ens han demanat un museu de les motos, i clar, és que no podem estar fent museus de tot, de qualsevol cosa. I, home, és que Barcelona va ser la primera emissora de l'Estat espanyol i tercera d'Europa que va tenir una emissora de ràdio. Com és possible que no tinguem un museu de la ràdio? A Espanya només n'hi ha dos perquè Luis de l'Olmo els va fer a Roda de Barà i a Pontferrada, que són els seus dos pobles, no? Però és que Barcelona hauria de tenir un museu de la ràdio. No sé si algun dia el tindrem. Tenim, si comparéssim amb altres coses, tampoc són tants diners, no? I a més es podria ampliar a ser un museu de l'audiovisual, que els nanos que van a col·le els hi poguessin ensenyar els aparells antics de ràdio i com es feia ràdio i jo què sé. Jo crec que l'hauríem de tenir ara, a veure què passa, perquè això ho podria fer l'Ajuntament de Barcelona o ho podria fer la Generalitat. I potser no cal que sigui a Barcelona ciutat, pot ser en un altre lloc de Catalunya, però hauríem de tenir un museu de la ràdio, clar que sí.
Ens ho diu l'Albert Malla, un home de ràdio que fa vàlides aquelles paraules de Sant Francesc d'Assís. Una persona que treballa amb les mans és un treballador, una que treballa amb les mans i el cap és un artesà, i una que treballa amb les mans, el cap i el cor és un artista. Albert Malla, amb admiració i afecte. I, per cert, què és la vida per Albert Malla?
Què és la vida? La vida és ràdio. Amigo.
Albert Malla, bona nit i visca la ràdio.
Visca la ràdio. Escolta, m'heu fet una entrevista molt ben documentada, amb molts talls, i jo us ho agraeixo perquè és una de les millors entrevistes que m'han fet a la meva vida. O sigui, us ho heu treballat molt.
Moltes ens agrada gràcies. La feina.
Sí, és que això, quan t'enamores de la ràdio, és per tota la vida, amic Xavier. Això és per sempre.